Dies de ràdio. Catalunya Ràdio.
De ben jove, als 20 anys, treballa a la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Són els inicis de l'emissora. Aviat tasta la tele, va i ve, ràdio, tele, TV3, Telecinco, 4 i altre cop ràdio, la SER. A Catalunya Ràdio, entre butlletí i butlletí, entre informatiu i informatiu, fa programes com La línia de l'Àngels, Fil directe i l'informatiu Catalunya Nit. Són els anys 80, finals del 80, començaments del 90. Ella juga a futbol sala. Diuen que ho feia de defensa. Li agrada l'esport, vol fer periodisme, però el periodisme esportiu no n'ha fet mai. I ara ja pensa que no en farà, vaja. Àngel Barceló, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Exfutbolista?
No, exfutbolista ja voldria jo, ser exfutbolista. No. Ex-interessada en fer periodisme d'esports. Dius que no l'he fet mai, sí. Vaig fer l'Eurocopa de 2000, de 2008 a la tele. Sí, a 4-4.
Però jugaves a futbol sala?
Sí, jugava a futbol sala.
D'estralera? Sí. O estilista?
No, jo de tipus Migueli.
Hola.
Això ja només és pels vells.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
És un programa del Departament de Nous Formats de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Donora, què tal? És un quart rotona del migdia.
Bon dia, Catalunya. Són les 8 en punt.
A Catalunya Ràdio, les festes
assenyalades. Bona
tarda, què tal? Senyores i senyors, bona nit, són les 12.
La ciutat de Barcelona era fins fa poc.
Bona nit, és la porta del club del...
El 231-41.
Ole, això és el lloro, el micro...
Quan comencem les dues hores de sirena...
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo...
Perquè sovint quan fem anàlisis i tertúlies...
Molt bon dia, avui a l'ofici de viure...
Perdó, senyors, estic fent un reportatge...
Bon dia, aquí. Són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia!
Desperta Catalunya, són les 6.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio. Un quart i dos minuts d'una de la matinada.
Anys que toquen enrere, els inicis de Catalunya Ràdio.
És el segle passat.
Que sí.
És el segle passat.
Sí, sí. Però tu el vas viure.
Sí, el 84.
3-4, sí.
3-4. Sí. Jo crec que vaig començar el 84.
Informatius.
Informatius, fent butlletins a la tarda.
Cada hora.
Sí, cada hora. Mitja jornada, és a dir, només feia 4 butlletins o 3 butlletins, sí. Sí, sí.
Però vas durar poc a la ràdio, no?
Poquet, poquet. Jo crec que vaig arribar... No va arribar l'any.
Però eres molt jove.
Pues sí.
20 anys?
Jo no sé si quan vaig entrar a la ràdio tenia els 19.
Sí?
Sí, estava a quart de carrera, o acabant tercera de carrera, és que no me'n recordo molt d'això.
I a la tele també hi vas anar, clar,
a la tele, 20 o 21, a la tele, no? A la tele sé que tenia 20 anys, quan vaig començar a presentar informatius.
I com és tan agosarada de fer un tele amb 20 anys?
Doncs pues no ho sé, però jo sóc agosarada, però els que em van fitxar encara més. Perquè, clar, jo amb 20 anys no tenia poc a perdre, però els que posaven en marxa la tele i es van fiar de mi... Perquè, a més, quan vaig anar a la tele, vaig anar a presentar-me al Lluís Diumaró, però em van haver de trucar corrents perquè el Lluís l'havien d'operar del menisc.
És a dir,
vaig
sola.
Clar, vaig presentar un cap de setmana amb el Lluís i després el Lluís el van operar del menisc, abans les operacions de menisc, el segle passat, no eren com ara.
Sí, no eren artroscòpies,
no
eren dos puntets. Sí.
Exacte. I vaig allà sola ante el peligro.
I a la ràdio, també això, 19-20 anys.
Sí, 19-20.
I a la redacció d'informatius.
I a la redacció d'informatius.
Perquè collons. Tota la redacció era molt jove.
Tots eren molt joves, no?
Sí, no? Sí,
tots, sí.
Sí.
A esports també, eh?
També, sí.
Tots eren molt joves,
Santi. Passant molts anys,
molts,
és veritat.
Molts.
Per tant, no, es deia, i s'argumentava, i ho deia el director de l'època, que no es buscaven estrelles.
No.
És a dir, que es buscava era fer pedrera.
Clar, no, però jo crec que tots ben veníem. Jo venia de la universitat, jo feia... La signatura de ràdio va ser el profe de ràdio el que em va dir, mira, doncs es posa en marxa la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que es deia aleshores,
sí,
així, i busquen gent per la ràdio, tu aquí a les pràctiques de ràdio, que aleshores eren molt precàries perquè ni tan sols tenien facultat, no ho fas malament perquè no ho vas aprovar.
Et van enviar de la facultat?
Sí, el profe de ràdio, i vaig venir, vaig fer unes proves, vaig mentir una miqueta perquè vaig dir que sabia escriure català, cosa que era mentira, però després hi havia un UAL, un departament de correcció, que em va ensenyar, clar, i que em va ensenyar.
Jo sempre deia que aquest departament, si no existís, l'hauríem d'haver pagat nosaltres.
Clar, no, per mi va ser, jo vaig estudiar català, perquè jo sóc de formació, com tots els de la nostra edat, castellano parlant, sabia llegir català, parlava català, però no sabia escriure, no sabia la gramàtica catalana, i he de dir que continuo sense saber-la, o sigui, escric bé, però no sé per què ho faig.
Clar, perquè tu no vas estudiar.
No vaig estudiar català.
Per tant, la UAL ens estalviava...
Exacte.
...fer bastants disbarats per antena.
Exacte. Sí, sí, arribaven tots els papers, perquè aleshores tampoc no... Quan vam començar màquines d'escriure, hem de dir. Amb la qual no ens tornaven els papers corregits de l'ordinador, ja bé, sinó que tatxàvem típex...
No, que et permetia quedar-te enganxat a més d'un butlletí.
Ah, exacte. Això m'havia passat moltes vegades a la ràdio, a la tele, quan vam començar també el que és el prompter, també era en paper, i paper i còpies de paper carbó, i estava corregit per la UAL de la tele.
A mà.
A mà. I llavors tu veies que pujava al prompter i veies que allà hi havia una cosa tatxada i una cosa escrita a mà i tu anaves patint perquè anava pujant i deies, mare, Déu, mare, Déu.
Què deu ser això?
Què deu ser això? Fins que tu trobaves, a vegades ho veies bé, a vegades ho veies una miqueta malament.
Clar, i aquí també, aquí amb típics.
Clar.
I que, si a algú li parlem de típics, potser no sap
tampoc
ni què
no
és.
Ni paper carbó, perquè aquí utilitzàvem còpies de paper carbó. Sí. És a dir, quan escrivíem el butlletí, una còpia anava pel tècnic, l'altra ens la quedàvem nosaltres i l'altra havia passat l'arxiu. No sé com, no recordo com anava això.
Sí, sí, és curiós, eh?
Molt.
Clar, típics.
Típics.
Típics era com una mena de borrador, com una mena de...
Una cosa blanca, pintura blanca.
Sí, que s'escrivia damunt de la paraula.
Havies de deixar secar-ho.
I quan s'acaba, podies
tornar a escriure. I després hi havia els papers de típics, que els posaves a la màquina d'escriure i tornaves a clicar la... Altra cosa, aquests papers.
No.
Sí, hi havia uns papers que tu posaves aquí, on t'estava... Dic aquí com si algú m'estigués veient. Ho posaves on t'estava la cinta amb la tinta.
Entre la cinta i la tecla.
Exacte, i els tornaves a clicar i borrava el que hi havia.
Sí.
Ah, no facis veure que tu ets més jove que jo, que aquests papers no els vas conèixer, perquè tu aquests papers els has utilitzat més que jo. Però...
És curiós, eh? Perquè clar, més d'on deu pensar, però aquests, que de quina època parlen?
Pues tampoc fa tants anys.
Com?
Home, 30 i pico.
Déu-n'hi-do.
Tampoc fa tants anys.
És els inicis de Catalunya Ràdio.
Amb la primera pedra. De fet, vam viure les obres d'aquí.
El projecte era engrescador, per això, no? Hi ha algú que està a la facultat, que li diuen, hi ha un mitjà, que no sé si tu vas arribar i ja tenia nom o no, Catalunya Ràdio.
Jo crec que sí que ja tenia nom. Home, sí que és engrescador, perquè, primer, és engrescador que siguis tan jove i sense proposar-t'ho et sortir una feina. Vaig venir aquí, vaig fer una prova i se'm van quedar. De fet, em van dir, doncs, dilluns ja pots venir, això era un dijous o així. I després la història de posar en marxa alguna cosa, no? Jo ho he viscut aquí, ho he viscut d'alguna manera també a TV3, i després d'alguna manera ho vaig tornar a viure a Telecinco, perquè quan vaig anar no es posava en marxa la cadena, però sí es posava en marxa tot un projecte per apostar pels informatius, no? Aleshores, sempre que es posa en marxa algú, home, fa molta il·lusió, perquè al final sempre et penses que és una miqueta cosa teva. Fins i tot passats els anys, eh? Jo avui he tornat aquí després de molts anys i és veritat que et sents... Home, aquí hem passat moltes coses, hem viscut moltes coses, hem rigut molt, hem vist guanyar el Barça, l'hem vist perdre, hem viscut eleccions...
Hey. Això quan vas anar a Madrid va ser una de les coses potser que vas haver de pair més, el tema del Barça, no?
Sí.
Que vas haver de treure la bandereta.
Sí, perquè som molt... els del Real Madrid són molt pesats.
I tu quan eres... petit, entre cometes,
i ja era molt
què culer. Portaves a la carpeta?
Jo la foto del Neskens. La foto del Neskens. Jo portava la carpeta forrada amb futbolistes i sobretot del Neskens. I és una de les coses, quan me'n vaig anar a Madrid, doncs ideològicament jo no em vaig encarregar d'etiquetar-me a mi mateixa, sinó que ja ho van fer els altres, però jo sí que em vaig etiquetar del Barça. És a dir, aquí sí que no val l'equidistància. Amb el Barça no val l'equidistància. Tot i que ara he perdut hooliganisme. Ara ja estic més tranquil·la.
I també vas haver de lluitar pel nom.
Sí, perquè...
Mira, quin nom tens que és complicat.
Sí, Àngels.
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 Con Y. Àngels.
Sí.
Àngels. Però ha arribat el cas que quan parlo de mi mateixa dic Àngels. No,
tu?
No, Àngels. Sí, mai em dic bé el nom. Sí, jo vaig voler mantenir el meu nom, però tampoc com per barallar-me amb ningú ni res, simplement perquè a casa meva em deien Àngels, perquè aquí em deia Àngels, perquè tots els meus amics em coneixien com Àngels, i no... Bueno, si em diuen Àngeles no em giro. Si em diuen Maria de los Ángeles, que és el meu nom exacte, jo no em giro. I no vaig haver-ho de barallar. Simplement no els hi vaig donar a ningú la possibilitat de qüestionar.
Fil directe. Àngels Barceló. Dies de ràdio. Catalunya Ràdio. Baby, you can go about your business.
No use them waiting up for me at night. Fas informatius, fas els butlletins, però aviat també et donen responsabilitats. Què veien amb tu? Que...
Pues no ho sé, fill meu.
Perquè vas a la tele i resulta que els americans diuen que...
No,
que enamores a la càmera. Van ser això que van dir els americans?
No, primer van dir que no, perquè tenia els llavis molt grossos.
Això.
I que no, primer no, perquè la gent miraria... No em prendria en sèrio.
Però que això és més veritat, a la tele fan cas de tot menys del que dius molts
cops.
No,
però mira com són les coses, eh? Aleshores, en aquell moment, els americans van dir que jo tenia unes expressions, diguéssim, massa racials, per dir-ho d'alguna manera, eh? I que això no...
Que millor
una persona més discreta, que no crides l'atenció. En canvi, ara totes les que surten per la tele han de cridar l'atenció.
Sí.
És a dir, com són les coses, no? I en primer em van dir que no. Jo, de fet, anava a presentar l'informatiu del migdia i em van dir que no per l'informatiu del migdia. El que va passar és que el Lluís es va trencar el menisc i van buscar l'arxiu. Qui va passar les proves i aquesta que van dir que no sé, que vingui, com que és pel cap de setmana, potser miren menys la tele, no? I així vaig començar.
Hola, sóc l'Àngels Barceló i vull convidar-vos cada dia a la una al fil directe de Catalunya Ràdio, un programa on podeu preguntar tot el que vulgueu saber sobre el personatge.
Fil directe, demà a la una del migdia amb Fraga i Ribarne a Catalunya Ràdio.
Us espero a Fil directe. Catalunya
Ràdio. l'àudio de l'espot que es va fer llavors per promocionar el fil directe.
El fil directe, quina veu.
La teva.
Quina veueta. Sí, però com canvia la veu. Quina passada. En Fraga i Vivarne, que jo tenia 20 anys i en devia fer...
Però clar, jo he trobat Fraga, és a dir, tot, diguem, tots els polítics de l'època...
Tot l'espectre polític.
Tots passaven
pel
programa.
És que el programa estava molt ben ideat. El programa era molt bona idea, perquè era una entrevista que tu podies començar a fer, però després era la gent la que preguntava, no? Tu podies deixar les preguntes i era la gent qui acabava fent l'entrevista amb l'entrevista.